bon dia, estàs al 101.6 de la FM i així comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Soc Laura Puig i des d'ara i fins a la una i mitja de la tarda te contaré tot allò que passa a la nostra comarca. Avui és un dia on farem molts números. S'arriba la fi d'any i alguns pobles de la nostra comarca ja tenen gestos els pressupostos del 2015. Vinaròs aprovava ahir a la tarda els seus comptes i en uns minuts saludarem el regidor d'Hisenda, Juan Amat, que ens desglossarà el pressupost i les principals partides. I aquest mateix matí ha sigut el torn de Peníscola, que també ha donat llum verda al pressupost del proper exercici. Serà la regidora d'Hisenda, Sandra Albiol, l'encarregada de fer-nos 5 cèntims sobre el mateix. Com cada dijous, el nostre company Raül Pujol ens obrirà la finestra de les aules, l'espai on els apropem tota l'actualitat de la Diputació de Castelló. En la segona hora de la Mañana de Cope, en el Maestrat, estarà amb nosaltres Elisabet Fernández. Ella és la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs i ens parlarà d'uns tallers que posen en marxa al mercat de Nadal, amb cuina típica d'aquestes dates. Estarem també a Ulldecona, on ho tenen tot llest per a la representació dels pastorets per part del Patronat de la Passió. El seu president Jordi Carapuig ens farà 5 cèntims al voltant d'aquesta representació nadalenca. I a més te contarem una iniciativa solidària que ha tingut una empresa de Benicarló que fa de banc d'aliments per a Càritas. Tu portes menjar i a canvi t'ofereix un 20% de descompte en la factura dels seus serveis. Tot això serà en uns instants. Abans repassem la última hora informativa en titulars. Vinaròs aprova el pressupost de 2015. Els comptes pugen a 24,3 milions d'euros, dels quals 2,3 són per a inversions. La creació de la plaça Jardí al solar de l'antic conveni figura com una de les actuacions més destacades. Des de l'oposició en van votar en contra, assegurant que no és un pressupost real i que s'allunya de la situació econòmica que viu la ciutat. Vinaròs inicia les obres de millora urbanística de l'avinguda Leopoldo Querol. Es construiran 1.500 metres quadrats de vorera i se crearan dues zones d'aparcament gratuït. La comarca celebra el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. A Vinaròs i Benicarló exigeixen una sèrie de comunicats. També a Vinaròs es presenta el llibre Les ales com un pájaro dins de la quinzena de la discapacitat. Denuncien la inundabilitat del camí Sant Gregori a Benicarló. Els regidors de Compromís diuen que malgrat les obres actuals, aquest camí continua sent igual o més inundable que abans. Diuen que les pluges del cap de setmana així ho han evidenciat. Peníscola dona llum verda al compte del 2015 amb 14,9 milions d'euros i hi ha un increment de 1,4 milions d'euros respecte al 2014. Els comptes venen de nou condicionats pel pagament de sentències judicials. I en esports, el Vinaròs Club de Futbol no entrenarà ni jugarà mentre no se'ls doni una solució a l'impagament de nòmines. El president anuncia la seva dimissió. Sembla que els patrocinadors s'han tirat enrere i no han pagat el que havien promès. Les 12 i 33 minuts del matí, fem una ullada al temps i, com no, a les temperatures, gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 9,3 graus i la màxima es situa al voltant dels 9,9. A Benicarló la mínima ha sigut de 9,1 i la màxima 9,4. A Peníscola han tingut una mínima de 9,2 i una màxima de 9,8. Finalment a Morella han tingut una mínima de 1,9 i una màxima en aquests moments de 3,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres cel completament assolellat a la costa i temperatures entre 8 i 14 graus, tot i que el vent bufarà del nord-oest i la sensació tèrmica farà que siga més baixa que la d'avui, així que demà toca abrigar-se. A l'interior també cel completament ras i temperatures entre 0 i 7 graus. Per al cap de setmana els termòmetres estaran per davall de 0 i bufarà el vent. I coneixem ja l'estat de les nostres carreteres. Segons la informació que ens dona la Direcció General de Trànsit, es circula en total normalitat per tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. Recordeu, extrema la precaució a l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola degut a les obres del desviament de la 340. És una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Les 12:35, entrem en matèria.
La Mañana de Cope en el Maestrat.
Estar informado. Obrim el programa de la mañana de COPE en el Maestrat parlant de pressupostos. Avui al llarg del programa parlarem bastant perquè Vinarosa, segons la primera ciutat de la nostra comarca, en donar llum verda al seu compte de cara a l'any 2015. Ho feia ahir a la tarda en una sessió extraordinària. Tenim amb nosaltres el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vinarosa. Juan Amal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Habéis sido muy madrugadores y bueno, ayer por la tarde dabais luz verde al presupuesto del año 2015, unas cuentas que ascienden a más de 24.300.000 euros. ¿Cómo definirías tú los presupuestos que ha redactado para la ciudad de Vinaros para el próximo ejercicio?
Pues bien, son unos presupuestos que al fin y al cabo lo que vienen es a constatar la buena gestión económica que se ha llevado a cabo durante los últimos 3 años y medio, que posibilitan y permiten que el presupuesto de 2014 de 2015 pues sirva para consolidar por una parte la rebaja de impuestos locales adoptadas por el actual equipo de gobierno. Hay que hacer mención a la rebaja de plusvalías un 20%, a las bonificaciones de IBI, a los locales comerciales, a los locales de hostelería y a las oficinas, así como también la bonificación de IBI a las familias numerosas y la reducción de la tasa de basuras un 10%. El presupuesto de 2015 consolida estas medidas adoptadas por el actual equipo de gobierno y priorizando lo que es el pago de deuda, que hay que recordar que el presupuesto de 2015 prevé que el Ayuntamiento de Vinaros pague 4.788.000 euros al pago de deuda. Es la principal partida junto a la de personal, que son 9.058.000 euros. Pues a partir de ahí gestionamos los recursos que nos quedan, y los recursos que nos quedan pues posibilitan que el presupuesto 2015 mantener y ampliar la apuesta por los servicios sociales, que es al fin y al cabo donde más se han incrementado las partidas, pasando de 714.000 euros en 2014 a 960.000 euros en 2015. Hay que poner en relieve pues la puesta en marcha del centro de día, la recepción de la subvención de 187.200 euros para subvencionar las plazas públicas que se tendrán en el centro de día, y desde luego, como decíamos, pues es un presupuesto social, es un presupuesto en pro de los vinarocenses y que facilita o permite apostar y redoblar los esfuerzos encaminados a mejorar la vida de los ciudadanos, que es en última instancia para lo que estamos en el equipo de gobierno actual.
¿Cuál es un presupuesto ligeramente superior al del año anterior? El año pasado estábamos hablando de 23.990.000 euros. ¿Se trata de alguna manera de tener síntomas de recuperación económica para el Ayuntamiento de Vinaros o no? ¿Todavía estamos en la misma línea?
Bueno, es indiscutible que los tiempos siguen siendo tiempos difíciles, pero también es verdad que hay una paulatina mejora de la actividad económica, y desde luego los presupuestos de 2015 así lo reflejan. Bien es cierto que no lo reflejan en la medida en la que se van a producir, puesto que desde el equipo de gobierno entendemos que los ingresos que se van a producir de más fruto de la mayor actividad económica en el municipio en el 2015, pues se ven compensados por la reducción de cargas tributarias adoptadas por el actual equipo de gobierno. Por eso decía que si es verdad que el presupuesto se incrementa mínimamente de 2014 a 2015, pasando de 23.990.000 euros en 2014 a 24.300.000 euros en 2015, es fundamentalmente porque el grueso de los ingresos esperamos que sean bastante aproximados a los que fueron en el año anterior, y lo que hacemos es paliar los posibles incrementos que se deberían de producir fruto de la actividad económica, de la mayor actividad económica, con la reducción vía ingresos que van a suponer las medidas adoptadas en última instancia en pro de los colectivos beneficiados. Ya decíamos, familias numerosas, locales comerciales, locales de hostelería y el conjunto de los ciudadanos a través de la reducción del 10% de la tasa de basuras.
Bueno, háblanos del apartado de inversiones, que es quizá el que más llama la atención siempre a los ciudadanos de a pie, que quieren saber en qué va a invertir el Ayuntamiento de Vinaros su partida destinada a ello.
Pues bien, el Ayuntamiento en el 2015 tiene una actuación que es la que más recursos van a ir destinados, que es la adecuación de la Plaza del Convento San Francisco. Se destinan 500.000 de euros a poner en valor una zona muy céntrica, históricamente degradada, y que entendemos va a servir para poner en valor, como decíamos, un nuevo espacio verde en el centro del municipio que puedan disfrutar no solo los vecinos directamente afectados, sino el conjunto de la ciudad, puesto que estamos estamos hablando de una zona muy céntrica. También requiere una mención específica o otra reivindicación histórica para solucionar un problema que es el que se da en Camifondo. Prevemos en el capítulo de inversiones iniciar la licitación para posibilitar el colector de pluviales de Camifondo. Ahí también irán destinados 40.000 euros y después también prevemos una inversión de más de 500.000 euros para la adecuación de vías urbanas, de calles, que entendemos van a capitalizar el grueso de las inversiones. No hay que obviar que dentro del capítulo de inversiones el Ayuntamiento de Vinaros destina más de 1.200.000 euros al pago de sentencias derivadas de anteriores etapas de gobierno. Entiendo con ello que es importante que el ciudadano tenga claro que estos no son los presupuestos que le gustaría aprobar al equipo de gobierno. Desde luego todos queremos aprobar presupuestos.
Ojalá no se tuvieran que pagar sentencias,
claro,
por ejemplo.
Pero desde luego es evidente que la mejora se constata y sobre todo si lo comparamos con los presupuestos de 2014, 2013 o de 2012. Una operación de crédito, puesto que lo tenía impedido por ley, puesto que su nivel de endeudamiento era muy superior al autorizado en la normativa vigente. Es en 2014, a mediados del 2014, donde por primera vez pasamos de estar intervenidos a estar tutelados, en la medida en que pudimos concertar una operación de crédito de 500.000 euros, eso sí, requería de la autorización previa al Ministerio de Hacienda. Y será en 2015 cuando prevemos el Ayuntamiento de Vinaros vuelva a recuperar la plena autonomía que nunca debió de perder. Esto en la práctica, ¿en qué se traduce? Pues que las decisiones económicas se adoptarán única y exclusivamente en el salón de plenos, sin tener que requerir de autorizaciones de terceras administraciones. Yo entiendo que esto permite que se visualice lo que es una evolución muy positiva de lo que es la situación económica del Ayuntamiento. Desde luego entendemos que el Ayuntamiento de Vinaros cambiará como de la noche al día en la próxima legislatura, sencillamente porque se tendrá más capacidad de hacer cosas, puesto que esta legislatura ha servido, como decíamos, para sanear las cuentas municipales, que hay que recordar, en 2011 estaban en una situación que, ya digo, es una situación objetiva. El volumen de endeudamiento excedía del volumen autorizado por la normativa vigente y eso tiene serias consecuencias que hemos pagado el conjunto de los vinarocenses durante los tres últimos años. Una gestión seria y eficaz como la desarrollada por el actual equipo de gobierno va a posibilitar, como decíamos, que en 2015 el Ayuntamiento de Vinaros vuelva a ser plenamente autónomo, circunstancia esta que no se debe obviar, puesto que permite hacer muchas más cosas de las que hasta ahora podíamos hacer.
Pues Juan Amat, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Vinaros, gracias por explicarnos al detalle el presupuesto para el próximo año, que esperemos que ya pueda entrar en vigor desde el mismo día 1 de enero.
Pues muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicarlo.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Les 12 y 43 minuts del matí, seguim parlant de pressupostos. En concret, a continuació anem a saludar a Sandra Albiol per tal de que ens parli del que s'ha aprovat a la ciutat de Peñíscola aquest mateix matí.
Viu el teu Nadal amb nosaltres. Vine al Mercat de Nadal de Vinaròs. Del 6 al 8 de desembre a la plaça parroquial. Hi trobaràs pastisseries, floristeries, productes selectes, figures artesanes de Belén i jocs tradicionals per als més menuts. A més, estos dies de festa, els comerços de Vinaròs t'esperen. Passa un bon dia, aprofita i anticipa les teues compres de Nadal. La regidoria de comerç de l'Ajuntament i els comerços de Vinaròs et conviden a encetar el Nadal amb nosaltres.
¡Gran estreno! Esta Navidad, los juguetes de los niños somos los protagonistas.
En Toy Planet, los juguetes y los niños son los protagonistas. Amplio surtido de juguetes a los mejores precios.
Ya está disponible la guía de Navidad en tus tiendas Toy Planet.
¡Juguetes de película!
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11 frente al mercado. Benicarló.
La ciutat de Peñíscola ha aprovat aquest mateix matí el seu pressupost de cara a l'any 2015. Uns comptes que ascendeixen a 14.918.353 euros. Tenim amb nosaltres a Sandra Albiol, que és la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Peñíscola. Sandra, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Conta'ns primer que res, ja que jo he dit la quantitat dels 14 milions, més de 14 milions d'euros de pressupost, com definiries tu primer que res aquests pressupostos que heu dissenyat i programat per a l'any 2015 des de l'Ajuntament de Peñíscola?
Sí, a veure, són 14.918.000 euros els que destinem enguany per al pressupost de 2015. És un pressupost responsable i adequat a la situació en la que estem. Està clar que és més d'un milió d'euros més que l'any passat, incrementat, degut a que està previst demanar un préstec d'un milió 100.000 euros per a inversió, per a financiar inversions.
Quin seria exactament el capítol d'inversions? Quina és la partida que heu destinat?
El capítol 6, d'inversions, hem destinat 1.100.000 de 9,85 cèntims.
I Sandra, quines serien les inversions més destacades, no? O que a la gent a lo millor li poden cridar més l'atenció, sobretot pel que fa a la seva partida pressupostària?
Sí, a veure, este préstec se demanarà més que res per a pagar part de la última sentència que ens va recaure, que és la sentència de Levassa, per a pagar una part de l'expropiació dels terrenys de Penyismar, en Penyismar, i per a pagar també l'adquisició dels terrenys de la depuradora, i així anar alguna pequeña inversió més com mobiliari urbà, que volem comprar alguna coseta.
També teniu reforma del cementeri, no? Ampliació del cementeri, per exemple.
A més de tot això, se preveu portar a terme l'any que ve l'ampliació del cementeri, però quan se liquida el pressupost, una vegada que s'ha liquidat el pressupost, així com les obres de la zanja per a millorar la red elèctrica, que estan financiades per POIs, i finalitzar les obres del pavelló municipal.
És a dir, primer anem a pagar, no? Tot allò que sabem que, bueno, pagos obligatoris com sentències, no? Que lamentablement l'estrena a la ciutat de Peníscola, i després amb el que quede, no? Aneu a cometre aquestes diferents inversions, no és així?
Sí, sí, sentències tenim previst aquest any 2015 pagar 1 milió d'euros més.
Quasi res, eh?
Entre la sentència de Giop, que és la sentència de Marinador, i la de Levassa, i menys mal que hem pogut negociar un plan de pagament, perquè si no seria 13 milions d'euros pagar de cop, hauria sigut impensable, vamos.
Han sigut aquestos, ja que eres tu la responsable d'elaborar aquests pressupostos, els pressupostos més difícils d'aquests últims 4 anys, donat que a més estem ja a final de legislatura?
A veure, han sigut més complicats. Complicats han sigut és 4 probablement, però és que l'únic que ha sigut és encaixar-ho tot ben encaixat i intentar fer el màxim possible en el poquet que ens quedava després de tot el que hem reduït l'endeudament, que l'hem reduït en més de 6 milions d'euros aquesta legislatura. Més del 50% de l'endeudament l'hem reduït en aquests 4 anys. I a veure, complicat ha sigut, però bueno, però mentre se puga anar fent, esperem que no són els pressupostos millors que ens agradaria, però bueno, tampoc no estic descontenta jo tampoc amb aquests pressupostos.
Sandra, parlàvem recentment amb l'alcalde de Peníscola, amb Andrés Martínez, quan vos vau començar a posar en el tema de l'elaboració i confecció d'aquests pressupostos, que s'anaven a mantenir una sèrie de subvencions i ajudes a les entitats socials, culturals i esportives de la ciutat. Quins serien més o menys els diners que se destinen a aquest tipus d'entitats que evidentment són les que aporten vida, no?, al municipi de Peníscola?
Sí, a veure, el capítol 2 i 4, el capítol 2 és el 46% del pressupost, que s'endú quasi 100 milions d'euros per a pagar tot això. D'ahí se paguen els serveis públics, a més de la promoció social i la promoció de les activitats associatives. La promoció social s'incrementa un 10% respecte a l'any anterior i de la... Totes les subvencions que es donen a les associacions no s'ha disminuït.
S'ha mantingut respecte a l'any 2014, no?
S'ha mantingut la mateixa quantitat.
Doncs Sandra Albiola, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Peníscola, enhorabona per treure endavant aquests pressupostos, perquè no és fàcil en els temps que corren quadrar, no?, totes les xifres i que estiguem tots més o menys contents, sobretot per part dels diferents regidors que deuen tindre el seu tira i arronsa per veure, no?, si poden estirar una miqueta més cap a les seues regidories. Moltes gràcies per atendre'ns, i no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sortirà tot bé i que aquest any seguim pagant en, al dia. I, bueno, sí, destacar, sí que volia destacar lo de pagar, que aquest ajuntament està pagant les seves factures. Així com quan el 2011, quan vam entrar a aquest equip de govern nou, durant que se pagava els dos mesos que marcava la llei,
sí.
Ara en aquests moments aquest ajuntament està pagant les seves factures els 15 dies i de 9 hores.
Molt bé.
De mitja.
Hasta les hores comptabilitzades, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, Sandra, esperem que poguéssiu continuar en aquesta línia, pagant tan ràpidament als diferents prohibidors, perquè ells, evidentment, també volen cobrar el dia com tots. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Les 12:51 del matí, en uns instants, obrirem la finestra de les aules gràcies al nostre company Raül Puigol, que ens porta tota l'actualitat de la Diputació de Castelló.
Vive la Navidad en Cervera. Feria de Navidad el sábado 7 de diciembre en Cervera. Este sábado podrás disfrutar de todos los productos navideños en la Feria de Navidad de Cervera. El Ayuntamiento de Cervera invita a toda la comarca a vivir la Navidad. Sábado 7 de diciembre, Feria de Navidad. Es un mensaje del Ayuntamiento de Cervera.
Crónica de Vinaroz, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaroz, ya en su kiosco.
Saludem ja el nostre company Raül Puigol, que com cada setmana i sempre en dijous ens porta a la finestra de les aules. Molt bon dia, Raül.
Així és, Laura, com es nota que estem ja a dijous i que és dia d'obrir aquesta finestra que ens dona el Palau de les Aules, la seu central de la Diputació Provincial a la ciutat de Castelló. I anem a conèixer precisament com ha anat allò que la passada setmana ens contava el diputat provincial de Relacions Europees i de Promoció Econòmica, Vicent Sales i Mateu, la cimera de províncies i de regions que presidia a Brussel·les el president provincial Javier Moliner, i també hi ha reunions per incentivar més si cabe el suport a les nostres empreses, les empreses de la província de Castelló per part de la Unió Europea. Com anà la cosa, Vicent?
Hola, molt bon dia.
Ha sigut molt intensa l'agenda que vau tindre.
Pues sí, ha sigut molt intensa, perquè tenen en compte que vam aprofitar el viatge no només per a fer aquesta primera cimera d'autoritats locals intermèdies, de governs locals intermèdies europeus, que va a agrupar a províncies de més de 20 països i a més de 100 persones, sinó que a més el dia següent vam tindre també la presència del president Javier Moliner en qualitat de president del lobby europeu Partenalia, com a participant en un panel de debat dins del comitè de les regions que parlava sobre la qüestió de la governança multinivell.
Mm. I quines han sigut les reaccions que han hagut en altres parts d'Europa, aquestes propostes que ha fet el president provincial Javier Moliner?
Bueno, el president provincial, fonamentalment, el que ha volgut transmetre, i així no ho va transmetre des de la primera cimera d'autoritats locals intermèdies, com també el dia següent en el Comitè de les Regions, és la importància que tenen les autoritats locals intermèdies, el que en Europa coneixem, en Espanya coneixem com a províncies, o en França són departaments, en el Regne Unit d'Irlanda són els counties, els comtats, o els Kreise alemans. Aquestes autoritats són les que més prop estan del ciutadà, les que més prop estan de la gestió pública i els que més serveis directes donen als ciutadans, sobretot en els municipis rurals, en l'àmbit més rural. I sabeu, avui en dia no està representada en Europa perquè els estats tenen una veu massa allunyada dels ciutadans, també les regions, que tenen una molta representació, la seva veu està allunyada dels pobles més venuts, i les ciutats, lògicament, tenen les preocupacions pròpies de les grans capitals o de les àrees metropolitanes, però no arriben a la preocupació d'aquelles comarques més rurals, de zones més rurals, que necessiten també tindre la seva veu representada en Europa.
Mm-hmm. I per tant, va crear-se alguna plataforma o va crear-se algun altre foro específic?
Fonamentalment, l'existència de Partenalia, que fins ara existia des de fa temps, però des d'ara el que s'ha volgut és reimpulsar-la, donar-li una nova empenta perquè sigui veritablement ixe lobby que representa la veu de les autoritats locals intermèdies, i no tant per les autoritats, sinó com per els territoris que representen. Això ho han entès molt bé des d'altres països d'Europa. De fet, per primera vegada, els Kreise alemans, el que són les províncies alemanes, han mostrat interès en formar part de Partenàlia. També els county anglesos han tingut la seva presència en esta cimera i han mostrat l'interès en incorporar-se a Partenàlia, i entenem que és un primer punt de partida per a que les províncies, per a que les zones més rurals puguen tindre aquesta representació. S'ha de recordar que quan estem parlant del desenvolupament econòmic de comarques d'interior, no estem parlant només d'economia, estem parlant de població, perquè si n'hi ha un desenvolupament econòmic, n'hi ha població consolidada en el territori. Quan parlem de població consolidada en el territori, estem parlant de consolidar municipis i de consolidar cultura i patrimoni. Per tant, és molt important que els territoris d'Europa no se despoblen en la fugida de població cap a les grans ciutats, i per això el lobby Partenàlia pot tindre un paper molt rellevant.
Així tenim exemples en què seria l'interior de l'Alto Palància, el que seria l'interior de l'Alto Mijares, o el que seria l'interior de Alt de Maestrat i els Ports, Vicent.
Correcte. Això és un poble idea. Treballar... A vegades parlem del reequilibri territorial, i algú feia un poc la broma un dia de dir si és que alguna volta han estat equilibrats, no? El reequilibri seria si alguna volta han estat equilibrats. Mm. En moltes vegades el que hi ha que fer és veritablement equilibrar els territoris i tornar-li al món rural la importància que té, perquè totes les ciutats i grans urbes moltes vegades mengen del que es fa en aquests territoris, no? Mm. I per tant té la seva importància.
Això en quant a la cimera, però en altra banda, el president Javier Moliner i el diputat de Vicent Sales van aprofitar Partenàlia per també aconseguir financiació per a les nostres empreses, per a les empreses de la província de Castelló. Què ens pot destacar d'això?
Efectivament, el que també pretenem que siga Partenàlia per a la província de Castelló particularment, i per a la gent de Castelló, les seues empreses, els seus treballadors, és fonamentalment una espècie d'antena de Castelló en Europa, és a dir, el punt de connexió per a que totes aquelles empreses, totes aquelles associacions i col·lectius de Castelló que tinguin interès en anar a Europa, en buscar unes vies de finançament, en fer reunions estratègiques per a les seues línies de producció, les seues vies econòmiques. Tot això que puguen utilitzar, que ens utilitzen, que utilitzen Partenàlia per a poder desenvolupar les seues accions. Per això nosaltres hem posat a disposició, allí en el lobby Partenàlia, tenim una estructura de gent treballant que en aquests moments pot posar a l'abast de les empreses de Castelló que ho desitgen el contacte en les diferents comissariats, direccions generals europees, per a que puguen explorar totes aquelles vies de financiació que puguen haver.
Pues todo eso y molt més és el que s'ha tractat a Brussel·les amb la presència del president Javier Moliner i del diputat provincial de Relacions Europees i també de Promoció Econòmica, Vicent Sales, que, per si no tenia prou, ara el president li ha encarregat un reglament de participació ciutadana per fomentar encara més la transparència de la Diputació. Això què és?
Ja fa uns mesos vam aprovar el reglament orgànic de funcionament de la Diputació Provincial, i en ell quedava contemplat dins d'un capítol la possibilitat de que n'hi haguera una participació ciutadana. Així ho vam aprovar tots els grups polítics, i en aquests moments estem treballant en un reglament de participació ciutadana que formaria part d'aquest reglament funcional de la Diputació per a donar veu als veïns i veïnes a través de les associacions i les federacions a les quals pertanyen, donar-los veu i participació en la que és la presa de decisions a nivell provincial, el que en un moment donat poguerem participar de totes aquelles decisions rellevants i importants que afecten a la província i que, per tant, afecten a tots els ciutadans de la província.
I fins ara això no existia?
Fins ara això no existia, ho anem a implantar, anem a fer ja la setmana que ve, entregarem, lliurarem als diferents grups polítics un esborrany de proposta de reglament per a que el treball cada grup polític el treballi dins de la seva organització, i després aunarem les propostes en una junta de portaveus que serà aprovada després pel ple.
Vicent Sales i Mateu, diputat provincial de Relacions Europees, Promoció Econòmica i portaveu adjunt del Grup Popular a la Diputació de Castelló, gràcies per compartir amb els oients.
Cordials, de nou és la 1:05 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la FM, on et seguim contant-nos al nostre voltant. Avui fem atenció en tres punts: Vinaròs, Benicarló, Cona. De Vinaròs us contarem que posen en marxa uns tallers de cuina de Nadal al mercat. Comencen el dia 9 i es faran al llarg de 3 jornades. La regidora de Turisme passarà d'ací uns minuts pels nostres micròfons. A Benicarló, una empresa automotiva ha decidit que cada client que aporte 2 quilos de menjar o més al seu banc d'aliments serà obsequiat amb un 20% de descompte en la factura de reparació del seu cotxe. Tot el menjar que s'arreplegui anirà destinat a Càritas. Paco García serà l'encarregat d'explicar-nos el funcionament d'aquesta iniciativa solidària. També estarem a Ulldecona, on el patronat de la Passió d'Ulldecona està ja immers en els preparatius de la representació dels pastorets, que des de fa 34 anys es posa en marxa i en escena a més de 100 persones involucrades. En uns minuts entrem en matèria, abans actualitzem l'última hora informativa en titulars. La campanya Comprar a Vinaròs té premi revertís 4.800 euros en els comerços locals. Ja s'ha realitzat l'últim sorteig de xecs corresponents a les compres del mes de novembre. Inicien el trasllat dels registres de Vinaròs a la nova oficina d'atenció al ciutadà. El proper dijous, dia 11 de desembre, serà el darrer dia de funcionament del registre situat a l'edifici del Pirulí. Divendres 12, el registre ja funcionarà a la nova oficina ubicada a la plaça parroquial, al costat de l'Ajuntament. Benicarló rep avui el Premi Gastrocope a la millor denominació d'origen de la Comunitat Valenciana. La carxofa serà d'aquesta manera guardonada en els premis que atorga el programa d'aquesta casa dedicat a la gastronomia. La gala tindrà lloc al CDT de València aquesta tarda a partir de les 8. Demà comença el Nadal oficial amb l'encesa de l'enllumenat a Benicarló. Els alumnes i professors del Conservatori Mestre Feliu oferiran un recital de Nadales per donar oficialment la benvinguda al Nadal. A Vinaròs també hi haurà demà una cantada de Nadales amb l'actuació de les corals dels col·legis Jaume I, Consolació, Assumpció i Misericòrdia. La 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures. Segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 10,5, a Benicarló 10,6. Al Gran Hotel Peníscola la màxima en aquests moments és de 10,8. Finalment, a Morella ronden els 4,2 graus. Per a demà, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu cel completament assolellat tant a l'interior com a la costa. Les temperatures seran similars a les d'avui, tot i que el vent del noroest que bufarà tant a l'interior com a la costa farà que la sensació tèrmica siga més baixa. Així que a continuar traient els abrics perquè demà tornarà a fer fred. També els recordem que de cara al cap de setmana les temperatures baixaran sobretot pel que fa a la comarca dels Ports. I a hores d'ara la Direcció General de Trànsit informa que circula amb total normalitat per tota la xarxa viària de la comarca. És una informació patrocinada per l'Autoescola de Benicarló. Stop and Go. La 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado. De Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs han anunciat que van organitzar una sèrie de tallers de cuina de Nadal al Mercat Municipal. Uns tallers que començaran el proper dia 9 de desembre. Tenim amb nosaltres a Elisabet Fernández, ella és la regidora de Turisme. Elisabet, bon dia.
Hola, bon dia.
Heu preparat una sèrie de tallers, no?, de cara al Nadal, sobretot aprofitant aquesta cuina que tenim tan bona, o aquests productes tan bons que tenim al Mercat de Vinaròs.
Això mateix, no? Fa poquets dies que presentaven els nostres companys, Lluís i Carla, el que és la programació d'activitats que des de l'Ajuntament de Vinaròs s'han preparat per aquests Nadals, no? Però dintre d'aquestes activitats pues, també volíem que estigués present la gastronomia donada la importància que té. I bé, bueno, doncs pues, i el mercat de Vinaròs, però no vam pensar que interessa poder realitzar aquest detall de cuina. Les que explicar i elaborar les receptes seran pues, el restaurant Agustino de Oro, serà el restaurant Rafael López Calero, el restaurant Bergantín i també a càrrec de Guille Rodríguez, que és el blog gastronòmic de pilpeando.com i bueno, seran els 19, 16 i 22 d'aquest mes de desembre a les 6 de la tarda al mercat municipal.
Faria falta alguna inscripció prèvia o simplement acudim al mercat de Vinaròs?
No, els tallers estan oberts al públic en general sense inscripció prèvia. De totes formes també que la gent que potser ve o no pugui vindre perquè sigui, també que sàpiga que s'ha previst que les receptes es difonguen a través del Setmana de Vinaròs, o coneixem aquí com el dia 10 de Vinaròs, a través de la web municipal de Turisme i de l'Ajuntament i també a través de les fases socials de l'Ajuntament i de Turisme de Vinaròs.
Quin tipus de receptes se cuinaran o s'ensenyaran a cuinar en aquests tallers?
A veure, la idea és matar, igual que ens explicaven el que són els propis restauradors, que seran els encarregats de transmetre, no, el que són els seus coneixements en quant al tema de cuina, és que siguin plats molt referents o relacionats molt en la festa nadalenca que s'apropa ara dintre d'uns dies, però a aquella hora, que alhora no siguin ni molt cars, perquè bueno, és que la situació pues, tampoc no es vol que costin molts de diners, i tampoc no molt complicats, perquè la gent pues, de peu, la gent que no són professionals en la cuina, pues, també tenen la facilitat de poder fer uns bons plats a preus reduïts i no molt complicats.
Aprofitem que tenim així entre nosaltres, està ja a punt d'acabar-se les jornades gastronòmiques dels arrossos. Què se comenta des de l'agrupació de restaurants? Estan contents i satisfets amb l'assistència de públic?
Bueno, pel moment encara no hem tingut la reunió, perquè bueno, com tu deies, no, encara queda una setmana, un poquet més d'una setmana, però que finalitzi.
Jo tinc que anar dilluns, o sigui,
passa
que vaig a degustar els arrossos.
Molt bé, clar que sí. Pues bueno, sí, com te deia, no, pues que encara queda una setmaneta i sempre sol ser a posteriori quan ens reunim i fem una valoració, però bueno, jo les impressions i els intercanvis que he tingut en els diferents restauradors en els que m'han comentat, pues que tal, està molt contents. Està clar que són unes jornades ja molt, molt consolidades, són, diguem, de les millors més tradicionals o més antigues que s'estan fent aquí a Vinaròs, i la veritat és que tenen un resultat molt positiu i els restauradors estan contents també d'aquest bon resultat que aquí tenen.
Doncs molt bé, doncs ahí queda esta proposta també per una altra banda del Mercat Municipal de Vinaròs, que es convertirà en escenari d'aquests tres tallers de cuina de Nadal organitzats tant per la regidoria de Turisme com també per la de Comerç. Elisabet Fernández, regidora de Turisme, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
La 1:13 de la tarda, una pausa publicitària, i de seguida parlem amb Paco García des d'Automotiv, que ens contarà aquesta campanya solidària a benefici de Càritas Interparroquial.
Es tiempo de ahorrar, de planificar para Navidad, Año Nuevo y Roscón de Reyes. En La Viña Bodega están preparados para ello. Por eso tienen a tu disposición cajas, cestas y lotes navideños para que tus detalles sean de calidad a precios de ahora. Y no olvides que en La Viña Bodega tienen la mayor selección de vinos tintos, rosados, blancos, espumosos, cava, champán, licores, cervezas, vodka, rones, whiskies, ginebras, tónicas, de todo el mundo y estilos a precios especiales tanto para profesionales como particulares. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón, Oropesa del Mar, calle Cabanes, y en Castellón, calle Crevillente, junto a Plaza Doctor Marañón, y en la red bodegalaviña.com.
Viu el teu Nadal amb nosaltres. Vine al Mercat de Nadal de Vinaròs del 6 al 8 de desembre a la plaça parroquial i trobaràs pastisseries, floristeries, productes selectes, figures artesanes de Belén i jocs tradicionals per als més menuts. A més, estos dies de festa els comerços de Vinaròs t'esperen. Passa un bon dia, aprofita i anticipa les teues compres de Nadal. La regidoria de comerç de l'Ajuntament i els comerços de Vinaròs et conviden a encetar el Nadal amb nosaltres.
Primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos. Saborea todos los fines de semana hasta el 14 de diciembre deliciosos menús elaborados con estos excelentes ingredientes de la provincia.
29 restaurantes de 14 municipios de las comarcas del Alt y Baix Maestrat te ofrecen una experiencia culinaria única en las primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos.
Saboréalas.
Más información en turismodecastellón.com.
Castelló Ruta de Sabor, Diputación de Castellón.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado.
Seguim contant-los més coses aquí a la mañana de COPE en el Maestrat, i ara anem a parlar d'una iniciativa solidària que ha tingut una empresa de la nostra comarca, en concret de Benicarló, del sector de l'automoció. Es tracta d'Automotiv, que ha posat en marxa una campanya solidària de recollida d'aliments de cara a aquestes dates nadalenques. Saludem a Paco García des d'Automotiv Benicarló. Paco, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Conta'ns en què consisteix aquesta iniciativa que heu tingut des de la vostra empresa, des d'Automotiv, per tal de recollir aliments de cara a aquestes dates nadalenques i sobretot per a aquelles persones més desfavorides.
Bueno, pues això és una iniciativa que, bueno, surt un dia des de gerència comentant el tema, que la cosa estava malament, que totes les notícies ara entenen el mateix, i que ara ve Nadal, que diràs que és una temporada que és més complicat encara, ¿vale? No tindre, i estem parlant de menjar, de coses tan bàsiques com menjar. Entonces vam pegar-li un parell de voltetes, un parell d'idees que teníem, i al final va sortir esta, i jo crec que, bueno, La idea principal és fer una mica de banc d'aliments durant este mes, recollir menjar i a canvi d'això, perquè no sigui un problema pel que vol ajudar, pues bueno, donem un 20% de descompte en la factura a canvi d'això, de 2 quilos de menjar. Nosaltres sempre diem un mínim de 2 quilos de menjar perquè al final l'objectiu és replegar tot el menjar que puguem.
És a dir, que jo vaig en el meu cotxe, tinc algun problema mecànic, el que siga, o simplement li vull canviar l'oli. La qüestió és que porto 2 quilos d'aliment, o més de 2 quilos, el mínim seria 2 quilos, i em aplicaria un 20% de descompte a la meva factura, no?
Sí, a més en un descompte directe, no és això de dir, no, vine a la pròxima, és un descompte directe. Inclús, clar, nosaltres hem pensat, nosaltres el servici que donem com a taller, clar, potser en un mes no tens que fer ni res al cotxe. Ja. Llavors, per abarcar una mica i que tot el món pugui col·laborar, han fet que nosaltres sí que recollim menjar només fins al 6 de gener, però el descompte se pot aprofitar fins al 30 de març.
És a dir, que no fa falta que tinguéssim el nostre cotxe averiat, sinó que si volem també col·laborar, portem els nostres 2 quilos de menjar i vosaltres ens emitiu un bono, no?, per tal de
correcte,
poder
sí.
arreglar.
És molt senzill, ven aquí, els 2 quilos de menjar, nosaltres li cunyem un flyer que tenim preparat per això i llavors el client fins al 31 de març pot aprofitar. Pot ser un problema al cotxe, però pot ser un manteniment, pot ser un rentat, pot ser aprofitar el 20% de descompte per pintar el cotxe, vull dir, tenim tot els servicis.
Paco, quin tipus de menjar? Suposo que no perecederos, que se sol dir,
claro.
No?
Claro, nosaltres intentem això, que nosaltres quan ens hem preguntat, pues bueno, conserves, que, pues, cigrons, arròs, la gent vam començar aquest dilluns, però clar, fins que no ho hem emès i encara no, la gent no s'ha enterat, la gent que va venint, portem això, tenim pasta, portem arròs, cigrons, atún, pues tot el que es pugui donar i que no se ho faci molt bé d'un dia al cap.
Paco, tot aquest banc d'aliments que anireu recollint fins al dia 6 de gener, a qui el donareu?
En principi no, anem a donar-li a Càritas, vale? Perquè a més va ser el primer que ens va vindre al cap. Vull dir, no, la història al final jo crec que tampoc és tan important aquí, doncs, sinó que arribi tot això.
Evidentment.
Ajudar la gent i se mos va acollir Càritas, va ser la primera que vam trucar per telèfon i enseguida mos van embarassar l'obert, m'ha dit que sí, no faig falta i això.
Serà el cas de Càritas tant de Benicarló com de Vinaròs, no? Si no tinc mal entès.
Sí, sí, és per Vinaròs i Benicarló, per fer-ho d'una manera més comarcal, perquè no sigui una cosa més restringida i que la gent, inclús hi ha la gent que ve a portar menjar i que a lo millor no va fer la reparació.
Ja, que això és lo de menos, és portar claro. Menjar a algun claro. Lloc, que sàpigues que això se destinarà a Càritas interparroquial i que arribarà a bon port i serà sobretot a gent més desfavorida de la nostra comarca. Paco García, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé aquesta iniciativa i que la comarca se volqui amb vosaltres i sobretot amb les persones que ho necessiten, que en aquest cas són les que van a Càritas. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat esta de difundir la idea que tenim.
La 1:19 de la tarda. Siguin contant-los més coses i a continuació ens desplacem fins a la localitat d'Ulldecona, on ho tenen tot a punt per a la representació de l'obra Els Pastorets. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat i ara anem a parlar de que el Teatre Municipal Orfeo Montsià serà l'escenari de la lluita entre el bé i el mal a través de les representacions dels Pastorets d'Ulldecona que anualment i des de fa, atenció, 34 anys i de forma ininterrompuda promou el Patronat de la Passió d'Ulldecona. Tenim amb nosaltres a Jordi Carapuig, que és el president del Patronat de la Passió d'Ulldecona. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Ja ho teniu tot preparat de cara a aquestes representacions que tindran lloc a partir del 14 de desembre?
Pues bueno, estem ja a la recta final, molts de nervis, normal, perquè tot i que fa 34 anys, com molt bé tu dius, de que se representen els Pastorets, vulgues o no vulgues, cada any hi ha innovacions, cada any hi ha novetats, i els nervis hi estan perquè no falla res, són molta gent que manegem al voltant dels Pastorets, i bueno, pues sí, estem quasi a punt, però en nervis. El que volem ja és que fer l'estrena.
Fer l'estrena i començar a partir del dia 14. Seran els dies 21 i 28 de desembre i el 4 de gener, sempre a les 6 de la tarda les representacions, no?
Sempre a les 6 de la tarda, 14, 21 i 28 de desembre i 4 de gener, al Teatre Orfeó Montserrat, i bueno, i hem de dir que enguany tenim novetats en quant a, per exemple, la direcció. Direcció tenim a Bien de Borràs, una directora, i també a nivell de personatges, que el Rovelló i la Toieta, Gerard Sabaté i Andrea Fonollosa, són nous en el paper d'enguany, perquè són veteranos dins del Teatre de la Passió, i cada any els Pastorells ens en reinventem una miqueta sense perdre el fil conductor de Folk i Torres, però donem una potència damunt de l'escenari molt gran, i també volem remarcar des del Patronat de la Passió les col·laboracions de tota la gent, i de gent tan important com Javier Bernal Artist, un pintor d'aquí de les nostres terres, que ens ajuda en la dibuix i pintura de decorats i els arreglos, i això és molt d'agrair per al Patronat de part del Patronat de la Passió.
Quanta gent estaria involucrada, Jordi, en el que és la representació, ja no només escènicament, me referí que amb actors, sinó evidentment tota la gent que hi ha darrere, quanta gent està involucrada?
Doncs te dic que per als pastorets en concret estem rondant les 100 persones.
Déu-n'hi-do.
100 persones entre els que hem damunt l'escenari i la gent que som els que, per desgràcia, ens solem oblidar, que són els tècnics de llum, de so, dels efectes especials, vestuari, maquilladores, peluqueres, perquè bé, els pastorets, la gent que els ha vist i que no l'ha vist, aconsello que vinguin a veure, que disfrutaran moltíssim. A més, és l'espectacle en si, i és l'espectacle en quant a pentinat, que cada un porta el seu pentinat, el maquillatge, que cada fúria, cada tentació porta el seu maquillatge específic, és un treball bàrbaro que hi ha darrere, i mereixem, i dedico un centenar de persones.
Jordi, si alguna persona ens està escoltant i no ha anat mai a la representació, com este és el meu cas, jo tinc que dir-ho, jo no he estat mai en aquesta representació, què és el que se troba en la representació dels Pastorets de la Passió?
Pues en la representació dels Pastorets de la Passió, el que us podeu trobar, i espero que vingués, ja et convido, a més que em troqui i digui, Jordi, que volem venir.
Molt bé.
El que us trobareu és un espectacle típicament nadalenc, però és una història que es comença a una masia típica en què dins d'un somni es ve tota una història que trasllada als dos nois, a la Toieta i al Rovelló, es trasllada a un altre temps i es trasllada a l'infern amb el bé i el mal, els àngels i els dimonis pretenen convèncer del que han de fer. Els dimonis intenten portar-los pel mal camí i els àngels intenten portar-los pel bon camí. Aquí tenim molt de gent jove, molt de gent...
És el que te volia comentar, Jordi, sobretot la representació dels pastorets són gent jove de la vostra escola de teatre, no?
Sí, exacte, sí, perquè el Patronat de la Passió té l'escola de teatre i que és on es comencem a formar els petits actors, d'allí passen els pastorets, que tenen, agarren una miqueta d'experiència escènica i d'allí salten dalt a la passió. Estem parlant que tenim damunt l'escenari nens a partir dels 5-6 anys, que estan fent de fogainers les calderes del Pere Botero, tenim les cúries que tenen 14-15 anys, que és la majoria de gent entre aquesta franja, de 7-8 anys fins als 15-17, on s'emeneix la majoria d'actors, reforçats per ja algun actor veterano, que fan els papers ja pues, de Sant Josep, de la Verge, de l'àvia que conta el conte... O sigui, i aquesta mescla de l'Ibri, que el 80% dels actors que tenim damunt la sèrie d'actors i actrius són entre 8 i 15 anys.
Jordi, la venda d'entrades se pot fer online? La tenim que comprar el mateix dia que vulguéssim anar a la taquilla? Com funciona?
En aquest cas hi ha els telèfons d'informació, però com és diferent que la passió és numerada, aquí no és numerat, aquí s'obri la taquilla mitja hora o tres quarts d'hora abans, el preu són 5,50 € per entrada, però qui vos porta l'logístic informatiu que hem repartit per tota la comarca té 1 € d'estalvi. Això es trobarà a la majoria de botigues de les nostres comarques, igual a la part de les Terres de l'Ebre que a la part del Maestrat, com és el cas vostre d'aquí de Vinaròs, s'ha repartit per tota la comarca, i bueno, el que em queda dir, el que voldria dir és animar la gent a que vinguin a disfrutar d'un espectacle nadalenc, molt agradable, molt divertit, on la passió de l'Ida Cona fica tots els mitjans que tenim tècnics i humans al servei d'aquest espectacle, és a dir, tot el mateix que pots tenir la passió en quant a llums, en quant a escenografia, en quant a efectes especials, ho tenim ficat allí, i que la gent disfrutarà moltíssim, és molt entretingut, i és algo que realment val la pena, qui no ha vist mai val la pena, i qui ho ha vist també val la pena, perquè cada any canviem.
Molt bé, doncs pues que sàpiguen que hi haurà novetats i que no sempre es representa el mateix, o sigui, el mateix sí, però sempre hi ha alguna novetat que heu d'oferir cada any. Jordi Carrapuig, president del patronat de la Passió d'Ull de Cona, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquestes representacions, que recordem seran els diumenges 14, 21 i 28 de desembre i ja el 4 de gener del 2015.
Pues moltes gràcies a vosaltres, Laura, a la vostra disposició i fins a la propera.
Fins la propera. Ja ho saben, Ull de Cona ens ofereix aquesta representació dels pastores que des de fa 34 anys se representa de forma ininterrompida i es deixa desavenència entre el bé i el mal i sobretot representada per uns actors molt especials, els joves de la Passió d'Ull de Cona.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra puerta. Son rápidas y muy escurridizas. Solo tenemos 15 días para atraparlas. Promociones que vuelan. Grandes precios, grandes descuentos y promociones increíbles. Ya está disponible en tu tienda Toy Planet más cercana nuestro nuevo catálogo. Los fugaces noviembre. Solo 15 días. ¡Date prisa que vuelan! Toy Planet. Nos gusta verte feliz.
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11 frente al mercado. Ven y Carlo.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
D'aquesta manera, al final del nostre programa, un programa que avui hem tingut replet de continguts i per on han passat els regidors d'Hisenda dels ajuntaments de Peníscola, que aprovava aquest mateix matí el seu pressupost. Recorden, un pressupost amb un increment d'un 10% en la despesa social i més d'un milió d'euros en inversions. Passava la seva regidora Sandra Albiol. També estava amb nosaltres a Juan Amat, que és el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vinaròs, que era ahir a la tarda quan aprovava els seus comptes municipals. També hem tingut el nostre company Raül Puigol, que una setmana més ens ha obert la finestra de les aules de la Diputació de Castelló per tal de parlar d'eixa cimera de les províncies on va participar el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner. I ja dins d'aquesta segona hora del nostre programa hem tingut un programa molt variat on han passat pels nostres micròfons el president del patronat de la Passió d'Ull de Cona, Jordi Carrapuig, que ens ha parlat d'aquesta representació de l'obra Els Pastorets i per supost de la iniciativa solidària d'una empresa com és el cas d'Automotive. Recorden que si porten 2 quilos de menjar o més, poden ser més quilos de menjar no perecedero, podran ser obsequiats amb un 20% de descompte en la factura dels serveis que vostès utilitzen en aquest establiment comercial. I també hem parlat de que el dia 9 de desembre tenen una oportunitat al Mercat Central de Vinaròs de poder participar en aquests tallers de cuina nadalenca. Arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Es queden ara amb els nostres companys de la cadena COPE que els contaran l'última hora de la informació nacional i internacional. Nosaltres, com sempre, tornem demà a partir de les 12:30 als